Són les 9. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Notícies.
Bon dia. El termini per exercir el dret a vot per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig acaba aquest dijous, 9 de maig. Encara es pot sol·licitar la documentació necessària a qualsevol oficina de correus i a l'oficina del cens electoral és l'encarregada de remetre-la. El dia de les votacions, correu enviarà els sobres fins al col·legi electoral corresponent i els depositarà a l'urna a les 8 del vespre un cop hagi finalitzat l'horari de votació. Ciutadans vol que Sant Cugat torni a ser un graner de vots el 12 de maig, reivindicant els resultats de les eleccions de 2017 i atraure els votants socialistes i populars desencantats i també els abstencionistes. El cap de llista de la formació taronja per al 12M, Carlos Carrizosa, ha destacat durant un acte de campanya aquest diumenge a Sant Cugat que Ciutadans mai els trairà. La deslleialtat que atribueix al PSC va lligada a l'impuls de la llei d'amnistia, que considera que deixa els votants d'aquest partit com a ciutadans de segona. Ja es pot formalitzar la inscripció dels infants a les escoles bressol municipals. Les sol·licituds per al curs 24-25 s'han de presentar de forma telemàtica i romandran obertes fins al 17 de maig. Les llistes amb el barem provisional es faran públiques el 3 de juny. El 7 de juny es farà el sorteig a la sala de plens de l'Ajuntament per determinar l'ordenació de les sol·licituds i, finalment, el 17 de juny es publicarà la relació definitiva dels infants admesos i, des de l'endemà fins al 26 de juny, es podrà fer la matrícula. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat fa història i assoleix les semifinals pel títol de Lliga Iberdrola després de superar per 27-17 el Cocos de Sevilla als quarts de final en un maig disputat aquest diumenge a la Guinardera. Les santcugatenques han necessitat una pròrroga agònica després que el temps reglamentari hagi finalitzat amb empat 14-14. Les blau i negres es converteixen en un dels quatre millors conjunts de l'estat espanyol juntament amb el Barça, el Majadahonda i el Carat Gallec. I el Sant Cugat trenca una ratxa de 4 partits guanyant a casa i ho fa de manera més cruel. Ha estat aquest diumenge en el partit corresponent a la jornada 29 de preferent contra el Llerona. Les vermell i negres han posat de manifest la seva superioritat i s'han avançat aviat al marcador, però un gol de del Vallès Oriental en el darrer instant ha tirat per terra tots els plans del conjunt de Rubén Hurtado. 1-1 i repartiment de punts. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant...
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
And a new guess you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering
Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia i benvinguts a Cugat Media. Continuem amb el cicle d'entrevistes dels representants de les diferents candidatures que concorren a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya. Avui és el torn del Partit dels Socialistes i la seva número 10, Eva Candela, benvinguda també a Cugat Media.
Moltes gràcies, Anna. Molt bon dia a tothom i gràcies per convidar-me avui a aquesta entrevista aquí a Sant Cugat.
Sembla que les enquestes apunten a una victòria del PSC i això també s'està fent notar a la campanya electoral. Ara mateix, què representa el PSC?
Jo crec que el PSC el que representa és tornar a una política útil aquí a Catalunya, a tornar a posar els serveis públics allà on la ciutadania es mereix que estiguin, amb una excel·lència de serveis públics després d'una dècada on s'ha estat per altres coses i no s'ha estat pel que realment importa a la ciutadania en el seu dia a dia.
Si es compleixen les enquestes, què suposaria tot això per a una ciutat o un municipi com Sant Cugat?
Doncs posar, com dèiem, els serveis públics a l'hora. Els serveis públics com és l'educació, la sanitat, l'habitatge, la seguretat, molts serveis públics que des del nostre parer pensem que no estan amb l'excel·lència que Catalunya sempre ha demostrat i que necessita.
Doncs si li sembla, anem a veure-ho al detall, no? Aquestes propostes i aquesta excel·lència que deia. Comencem per la mobilitat, per exemple. El seu programa electoral parla d'un pacte per les infraestructures, d'un pla de millora de les infraestructures. Quin tipus de mobilitat és una prioritat pel PSC?
Nosaltres el que pensem és que hem de tenir una mobilitat sostenible, però una mobilitat que als ciutadans els hi sigui útil per anar al seu lloc de treball i per moure's per totes aquelles zones on ells precisen. Pensem que el que no hi ha hagut aquí a Catalunya en aquests darrers anys són decisions fermes i decisions valentes de com es té que entomar la mobilitat. Portem molts anys, per exemple, amb la T-mobilitat, que suposaria que els ciutadans paguin el seu transport públic d'acord amb els quilòmetres que fan. Hi ha zones aquí a Catalunya que estan pagant molt més pels quilòmetres que fan que d'altres. S'ha de posar la mobilitat al servei del ciutadà i això vol dir un servei públic eficient i que el ciutadà pugui pagar-lo, també.
Parla més de mobilitat de transport públic, de vehicle privat, sí. Infraestructures per facilitar el vehicle.
En aquest cas estava parlant del transport públic. Està clar que hem de fomentar el transport públic perquè no podem anar a tot arreu amb cotxe. Però en quant a infraestructures viàries, la nostra proposta és que s'ha d'abordar el túnel d'Horta, perquè els ferrocarrils de la Generalitat actualment que funcionen bé, tenen una freqüència adient, però estan col·lapsats. No podem augmentar més les freqüències i aquí a Sant Cugat és on teniu l'exemple, que és l'estació on conflueixen les dues línies, la que ve de Terrassa, la que ve de Sabadell, i Sant Cugat ja no pot assumir més freqüències en la seva estació. Per tant, hem de planificar quina solució li donarem i nosaltres estem per tirar endavant a l'estudi informatiu del túnel d'Horta i veure quina és la solució que puguem donar perquè al final els ferrocarrils de la Generalitat acaba seguint el metro del Vallès, que ja li estem nomenant així, el metro del Vallès. I això és el que fa que la segona corona de l'àrea metropolitana es comuniqui amb Barcelona, això com un metro, i doni aquesta fluïdesa de transport a tota la ciutadania.
De fet, el seu programa electoral parla tant del túnel d'Horta que citava ara com el segon túnel per Vallvidrera. Són tots dos, s'ha de triar un, com hauria de ser?
Estem per veure l'estudi informatiu del túnel d'Horta, què ens diu, i en aquell moment podrem triar si són els dos, si només és un. Però nosaltres pensem que hem de programar, hem de planificar, perquè aquestes qüestions no es fan d'avui per demà, i aquesta planificació requerirà uns anys i requerirà planificar les inversions. Per tant, pensem que hem d'estudiar els dos i planificar les dues qüestions. La ciutadania, les ciutats creixeran, i els polítics hem de ser capaços de planificar a llarg termini perquè, si no, les problemàtiques se'ns tiren a sobre i no tenim respensat per d'aquí 10 anys, 20 anys, 30 anys. És la nostra obligació estar preparats pel que vagi venint.
En aquesta planificació s'haurien de soterrar les línies, com s'ha fet a altres municipis?
S'ha fet a molts municipis. És veritat, mireu, jo, si em permeteu, jo sóc de Terrassa i he viscut els dos soterraments, tant el de Renfe com el de Ferrocarrils de la Generalitat. La veritat és que és, per les ciutats és un abans i un després, una vegada s'han soterrat a les línies. És una qüestió que la ciutat haurà de veure els seus avantatges i els seus inconvenients i decidir també i conveniar-ho doncs, amb la Generalitat si el soterrament d'aquestes línies és bo per la ciutat o no. La meva opinió particular és que sí, que és bo un soterrament de les línies perquè allibera la ciutat d'unes barreres que l'estan atrevessant i permet una permeabilització que sigui més permeable a la ciutat i això es guanya amb espai públic i amb qualitat de vida pels ciutadans i les ciutadanes.
De fet, aquí a Sant Cugat tenim plans urbanístics que depenen d'aquest soterrament o de poder tapar aquestes vies. En tot cas, quina seria la proposta? Parlava de Ferrocarrils. Quina és la seva proposta per Rodalies de Renfe? A Sant Cugat tenim una estació de la línia R8, per exemple.
Aviam, estem, com sabeu, aquí a Catalunya, doncs ara hi ha la comissió ja pel traspàs de Rodalies de l'Estat a la Generalitat. S'han fet ja reunions, es va avançant en aquest traspàs. En concret, a Sant Cugat és molt important l'intercanviador. Els intercanviadors funcionen bé. Hi ha molta gent, sento que diuen, home, Sant Cugat no es fa servir gaire la Renfe. Bueno, però si hi ha l'intercanviador, segurament es farà servir molt més perquè et dona unes opcions, una variable d'opcions molt interessant. Ha passat a moltes ciutats i segur que Sant Cugat no és diferent que les altres ciutats en aquest tema.
I pel que fa a l'estació d'AVE al Vallès, un tema reivindicat des del territori, s'havia parlat en el seu moment fins i tot de poder ubicar a Sant Cugat, també a altres municipis. Quin és el seu posicionament?
Jo no puc tenir un posicionament clar sobre aquest tema perquè aviam, una de les característiques que té el tren d'alta velocitat precisament és l'alta velocitat, que ens comunica ciutats llunyanes, amb un temps que és molt competitiu, per exemple, amb els avions, el qual ens interessa, que hi hagi un transport per ferrocarrils. Ara bé, si posem moltes estacions entremig, vol dir que aquest temps s'allargarà i és una qüestió que cal estudiar minuciosament. El que hem de ser competitius és en poder anar segurament a les estacions que tenim a Barcelona, també amb un temps més reduït i que sigui interessant pels ciutadans traspassar-se a Barcelona, en aquest cas a l'estació de Sants, per poder agafar el tren d'alta velocitat.
Com ho fem, això?
Com ho fem? Doncs hem de doblar línies, com dèiem, si és el túnel de Vallvidrera o el túnel d'Horta.
Una altra qüestió que moltes vegades es planteja quan es parlen d'infraestructures és tot això, qui ho paga? Qui s'ha de fer càrrec d'aquestes infraestructures?
Amb això el que s'ha de fer és un pacte amb l'Estat de les inversions en infraestructures que corresponen a Catalunya. Nosaltres ens comprometem a avançar en aquest pacte per les infraestructures i tancar un pacte a 10 anys vista, de recuperar, intentar recuperar i estar al dia de totes aquelles inversions que l'Estat també té que fer a Catalunya.
El seu programa electoral parla concretament d'un pacte a 10 anys. No sé si han fet un càlcul de quants diners suposaria això, han valorat les necessitats i quin cost tindria?
En el programa electoral no tenim un número fet i concret. És complicat fer un número, donar una xifra d'inversions en infraestructures a 10 anys. Jo ara no et podria dir quan pot valdre això.
En tot cas, si es fessin totes aquestes inversions, sobretot de transport públic que parlàvem, mantindrien la seva aposta pel quart cinturó? Seria necessari encara?
El quart cinturó és imprescindible, no és que sigui necessari, és que és imprescindible per comunicar. Doncs perquè hi ha molt transport o molts ciutadans, però sobretot molt transport, que necessita comunicar-se amb el Baix Llobregat i tenim que donar una sortida a tota aquesta mercaderia que s'està actualment fent amb petites furgonetes o amb camions fora de les ciutats. El que no podem permetre és que es vagin acumulant a dintre de la ciutat aquest trànsit de pas que podem treure a fora. Comunicar el Baix Llobregat amb el Vallès en pocs minuts ens dona una competitivitat en la comarca, jo crec que imprescindible.
I s'haurien de recuperar els peatges de l'AP7, per exemple?
Aviam, el que s'està estudiant des del govern de l'Estat és quin si estudiem la vinyeta, com s'està fent a Europa, i que els ciutadans paguin per quilòmetre que fan amb vies de velocitat. Sembla ser que és la mesura que serà més adient. Veurem aquests estudis com avancen. És cert que des de que s'han tret els peatges hi ha moltíssim més trànsit en les autopistes, però també hi ha moltíssim més trànsit segurament perquè ens falten infraestructures amb alguns trams de les autopistes. I el que hem de fer és això. Per exemple, el quart cinturó podria evitar que certs cotxes passin per algunes altres infraestructures.
Per tant, mateix sistema pel transport públic, parlàvem de la T-mobilitat, i per la carretera, és a dir, segons quilòmetres, i que el ciutadà pagui en funció de l'ús que en fa?
Podria ser una opció, sí. No m'atreveixo a dir-la categòricament, jo, tampoc sóc jo una experta en infraestructures, però sembla que pugui ser una de les solucions.
Quina opinió té de la zona de baixes emissions, per exemple, que Sant Cugat va ser un dels primers municipis en implantar-la?
Les zones de baixes emissions són imprescindibles. De fet, la normativa europea cap on està anant és a la implantació de les zones de baixes emissions. Altra cosa és com ho fem, a quina velocitat ho fem i com mirem de que la ciutadania ho accepti com una millora i no com un càstig, com està passant a moltes ciutats. Perquè la ciutadania el que veu és que amb els cotxes que ells tenen i que no tenen capacitat de renovar-se perquè la seva economia no li permet comprar-se un cotxe més eficient i menys contaminant, no pot accedir a certes zones. Això vol dir que a cada ciutat hauríem d'adaptar-ho progressivament a allò que la ciutadania pot anar acceptant. I té que anar acompanyat d'un bon transport públic, perquè si tu no deixes o estem evitant que en les zones de baixes emissions entrin els cotxes, el que has de fer és substituir-ho per un transport públic eficient i ràpid, també.
Vostès parlen de, per exemple, revisar els criteris de l'accés per l'etiqueta B dels vehicles.
Per exemple, aquesta és una proposta que les ciutats de l'arc metropolità han fet a la Generalitat després del darrer decret que vol posar la Generalitat, de posar els terminis de la implantació de zones de baixes emissions, on veiem a moltes ciutats que hi ha un volum molt gran de vehicles amb etiqueta B i que tenim que donar temps a que aquests vehicles es vagin renovant. És que si no, el que farem també és que hi hagi un rebuig per part de la ciutadania a una qüestió que és primordial, que és unes ciutats amb un aire més net, amb una contaminació tant de l'aire com dels sorolls que perjudiquen a la salut de les persones, i el que hem d'aconseguir és que la ciutadania ho vegi com un avantatge, no com un inconvenient.
Ens centrem ara en una altra de les qüestions importants que dèiem per la ciutadania, és l'habitatge, que a més està marcant aquesta campanya electoral. Quina és la seva proposta en matèria d'accés a l'habitatge públic o a l'habitatge?
Sí, fa masses anys que l'accés a l'habitatge assequible i a l'habitatge social està sent un problema per la ciutadania. A tot arreu, però aquí a Catalunya especialment. Aquí el que manca a Catalunya és una oferta d'habitatge assequible per tal de que amb més oferta els preus baixin i no hi hagi tanta competició per poder accedir a un habitatge. I això només es pot fer posant habitatge assequible a servei. Això no es fa d'avui per demà. Nosaltres el que pensem és que portem molts anys on els governs de la Generalitat de Catalunya el que han fet és legislar, però legislar per l'emergència, però no hi ha hagut una programació, una planificació perquè pugui haver-hi més habitatge assequible ja a les ciutats. Penseu que el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge encara no s'ha aprovat i està redactat de fa anys. Poder quan l'aprovarem resultarà que la diagnosi d'aquest pla territorial ja està obsoleta. Hem de ser capaços de fer aquesta planificació, S'ha de ser capaç, a més, d'un pacte nacional per l'habitatge, perquè si tots els actors no hi estan tots a la una amb les decisions que s'han de prendre, no ens en sortirem amb el tema d'habitatge. Hem d'estar d'acord, govern de la Generalitat, els ajuntaments, que són qui pateixen el tenir que donar la cara davant de la ciutadania cada dia, el sector econòmic, els sindicats i el tercer sector. Hem de ser capaços de posar-nos d'acord, consensuar quines són aquestes mesures i avançar tots junts cap a una major oferta d'habitatge assequible a les nostres ciutats.
Vostès sí que apunten alguna de les mesures en les seves propostes. Parlen, per exemple, de 4.000 habitatges públics anuals en aquests 4 anys. Parlen també d'incorporar al mercat de l'habitatge assequible entre 140.000 i 200.000 habitatges assequibles. Com es fa això?
Aquest és un dels compromisos que hem adoptat durant aquesta campanya. Són 200.000, posar a disposició 200.000 habitatges, 50.000 de nous i 150.000 de renovació de part d'habitatge existent que hi ha, que està obsolet tant amb eficiència energètica, amb aïllament, com amb accessibilitat, que necessita una rehabilitació. Portem molts anys sense un programa intens de rehabilitació d'habitatge. Doncs això es posa posant sol a disposició de poder edificar, i això s'ha de parlar amb els ajuntaments, i de fer plans de rehabilitació, però realment importants. No gota a gota, sinó un pla real, una programació real de rehabilitació d'habitatges.
Com es planteja? A través de bonificacions fiscals per als propietaris? Quina seria la idea? Perquè fins ara no s'han mobilitzat aquests habitatges.
Bueno, tenim normativa que et diu que hem de mobilitzar habitatge buit, però realment no hi ha hagut una incentivació real en els propietaris particulars que tenen habitatge buit. Una pot ser incentivacions fiscals, l'altra potenciar molt les borses de lloguer que es porten des de les oficines locals d'habitatge, donant una tranquil·litat i una seguretat en aquests propietaris que tenen habitatges de que els posin a un lloguer assequible. Unes ajudes a la rehabilitació també, i qui rebi ajudes a la rehabilitació que després els lloguin amb un preu assequible i que permeti que tot aquest habitatge buit amb un propietari tingui aquest incentiu de no tenir l'habitatge tancat i el pugui posar a disposició de qui ho necessita.
Tot i així, amb aquestes xifres que posen i aquest compromís que ara ens comentava dels 200.000 habitatges assequibles, arribem a la mitjana europea, que està al 9% del parc immobiliari que és públic, i sabem que l'estat espanyol està a la cua, Catalunya també, i en el cas de Sant Cugat no arriba al 4%, per exemple.
Va, una cosa és l'habitatge públic, i l'altra cosa és que posem a disposició habitatge assequible. L'habitatge assequible no té per què ser tot públic. El que es tracta és de concertar amb el privat també la construcció d'habitatge assequible, o sigui, de protecció oficial. Jo crec que aquí som diversos els actors en els que ens hem de posar d'acord per poder mobilitzar i construir també tots aquests habitatges. No tot habitatge l'ha de construir l'administració.
Per tant, col·laboració público-privada en aquesta construcció, però falta la part més important, que és el sòl. En el cas de Sant Cugat, precisament, és el que manca, aquesta disponibilitat de sòl. Com ho fem?
Doncs haurem de buscar aquelles zones on hi ha habitatge obsolet i que s'hagi de rehabilitar si no hi ha sòl. Jo, concretament, ara no conec quina disponibilitat immediata té de sòl Sant Cugat, però això també és un tema que es té que estudiar. Com està el planejament, si hi ha opcions de poder requalificar més sòl per habitatge, si hi ha zones on es pot repensar o zones industrials o zones d'altres qualificacions, si és interessant doncs poder-ho requalificar per fer habitatge assequible.
Les propostes passen per la construcció, la rehabilitació, però el que s'ha fet fins ara és una llei estatal d'habitatge que marca un índex de referència. Creu que serà útil?
Jo crec que sí que serà útil. El que passa que ens ho tenim que creure, també. Aviam, aquí a Catalunya, el govern de la Generalitat és l'únic govern, l'única comunitat autònoma a Espanya que ha demanat la declaració de zones tenses per l'aplicació d'aquest índex de preu de la llei de vivenda, però al mateix temps també l'està portant al Tribunal Constitucional. Llavors aquí estem donant un missatge contradictori. Si ens creiem que aquesta és una bona mesura, el que hem de fer és anar a per totes i informar la ciutadania de què representa un índex de preu i tirar-ho endavant i sancionar, buscar a qui no ho compleix. Perquè podem estar escrivint i legislant moltíssim, però si després no fem complir les normatives, de poc serveixen. Són titulars a la premsa, són cants de sirena, però el que hem de fer és que les coses es compleixin i està a sobre.
Com sancionem? Perquè es necessita un òrgan inspector o alguna mena de control, no? Com ho fem, això?
Doncs des de l'Agència Catalana de l'Habitatge s'ha de formar els equips, integrar els equips que estiguin inspeccionant el compliment d'aquestes normatives. Ja ho hem tingut amb els habitatges buits, també, però encara ens falta el reglament, ens falta que es posin sancions importants i que s'estigui per la feina o de sancionar-los o de donar alternatives a aquells propietaris que estan tenint els habitatges buits.
Clar, és que ara mateix per l'usuari és dificultós saber qui és el propietari del seu habitatge quan són fons d'inversió o són entitats una mica etèries, no? No és una persona en particular. Com fem? Com regulem tot això per poder desplegar del tot la llei?
Vale, per desplegar del tot la llei, doncs el que s'han de fer són reglaments, des de l'administració està clar que un propietari particular o un usuari que vulgui anar a buscar un habitatge li és molt difícil aquestes coses, i el que ha de fer l'administració és facilitar amb pàgines web, amb portals immobiliaris de la pròpia Generalitat. Bueno, aquestes són mesures poder més concretes que s'han d'articular, però és cert que si no donem una informació a la ciutadania se'ls fa molt difícil veure que aquestes mesures que s'estan legislant siguin una solució per a ells.
Per tant, vostè seria partidària de mantenir tal com està la llei i no anar més enllà de moment, desplegar el que hi ha ara mateix?
A la llei de l'Estat?
Sí.
No, és que la llei de l'Estat s'ha de desplegar molt més. És que la llei és una base. Una base és la primera llei de vivenda que s'ha fet a l'Estat espanyol i és una base. Aquesta llei s'haurà d'anar desplegant, evidentment. Ara hi ha unes comissions, per exemple, a Madrid, on s'està debatent i es treballarà el que és, per exemple, els habitatges d'ús turístic, on s'està també concretant amb les comunitats autònomes. Aquí a Catalunya s'ha començat a legislar el tema de l'habitatge d'ús turístic i és un tema que des de Madrid també s'estan creant les comissions per treballar-ho. La llei d'habitatge de l'Estat, com et deia, és una base i des d'aquí han de penjar moltes més coses.
Té la sensació que a vegades aquestes qüestions, amb un tema tan capdalt com és l'habitatge, que és generalitzat a gairebé tot Catalunya, s'ha deixat en mans del que puguin fer els ajuntaments? L'ús turístic dels habitatges seria un cas, per exemple.
Sí, l'ús turístic o també quan hi ha hagut desnonaments. Aviam, els ajuntaments, si no comptes amb ells, no avançarem. I són, jo crec que han sigut els grans damnificats i l'administració que ha tingut que donar la cara davant de la ciutadania amb tots aquests anys des de l'esclat de la bombolla immobiliària, que ha tingut que estar al costat dels ciutadans amb una competència que realment no és dels ajuntaments. La competència dels ajuntaments en temes d'habitatges és posar sòl a disposició de que es pugui construir habitatge protegit. És una competència de la comunitat autònoma construir habitatge protegit. Així i tot, molts ajuntaments han col·laborat fent-ne, però és la Generalitat qui té que agafar aquest tema seriosament amb col·laboració amb els ajuntaments, que al final són qui millor sap què està passant a cada municipi. I saben les diferències que pot haver-hi entre un municipi en el món rural, petit, on s'està quedant despoblat i que tenim que aplicar unes polítiques per aconseguir que aquesta despoblació no vagi més enllà, a grans ciutats, com pugui ser Terrassa, pugui ser Sabadell, o ciutats doncs, ja gairebé gran, també com pot ser, en aquest cas, Sant Cugat. A Sant Cugat, a més, a vegades, des d'altres ciutats, es mira com vulguem. Home, Sant Cugat té una renta per càpita de les més grans de Catalunya, no? Però això no vol dir que aquí no hi hagi una problemàtica d'habitatge.
N'hi ha,
n'hi ha. Clar que n'hi ha, perquè tenim un jovent que no pot accedir a l'habitatge, que té que dedicar una part dels seus ingressos elevadíssim a poder pagar un lloguer o ja no diguem a la compra d'un habitatge amb els preus que estan en algunes ciutats. Que una ciutat tingui una renta per càpita gran no vol dir que la seva població no tingui un problema d'accés a l'habitatge. I segurament important, com està passant a tot arreu. I l'Ajuntament, doncs, és qui millor sap quina és la problemàtica de la seva ciutadania i el govern de la Generalitat ha d'estar al costat dels municipis i no deixant-los sols amb aquesta problemàtica que és molt important.
Deixi'm que aprofiti que parlava de competències entre administracions perquè li pregunti per l'escola La Mirada d'aquí de Sant Cugat, que fa 8 anys que s'hauria d'haver construït. Ara mateix està creixent en mòduls o barracons, com vostè prefereixi dir-li aquests espais. Què considera que s'ha de fer? Ha d'assumir la Generalitat el cost d'aquesta escola? Ha de continuar l'Ajuntament avançant els diners d'aquesta construcció, que era el pla inicial?
A veure, són molts municipis on hi ha un dèficit d'instal·lacions per a escoles, on hi ha molts nens i nenes amb barracons, i Sant Cugat és un d'ells. Aquests darrers anys, el que ha fet el govern de la Generalitat i des del Departament d'Educació és intentar concertar, conveniar amb els ajuntaments per tal de que els ajuntaments aportin una part del que costa la construcció d'aquestes escoles. A mi no és que em sembli ni bé ni malament. Cada ajuntament jo crec que ha de tenir la potestat de decidir si vol accelerar aquest procés de construcció de l'escola o no, també dependrà de les seves possibilitats econòmiques. El que sí que no és de rebut és que es convenin les qüestions i no es tirin endavant i continuem tenint molts nens i nenes en barracons. Això és el que no és de rebut. Si hi ha un ajuntament que està disposat a avançar els diners, doncs que es respecti i es porti endavant. Però el que passa és que s'està conveniant amb molts ajuntaments, i no només escoles, també ens estem trobant amb residències públiques de gent gran, que la Generalitat demana als ajuntaments, si vosaltres ajudeu amb la construcció o portem endavant, cedeixen els terrenys, es parla de quants diners posarà cada administració, però continuem sense les escoles i continuem sense les residències públiques de gent gran. Aquest és el tema.
En aquest cas concret no s'ha fet la construcció, no tant per un tema de diners, sinó per un tema de la ubicació que finalment va quedar judicialitzada, però ara que hi hauria una alternativa i es podria construir en un altre lloc, hauria de sortir la Generalitat a assumir aquesta competència o igualment hauria de ser l'Ajuntament?
Jo crec que aquesta és una qüestió que l'Ajuntament de Sant Cugat tindrà que discutir amb el propi govern de la Generalitat, perquè, a més, estem segurs de que aquí hi haurà un canvi i que podrem assentar-nos a parlar amb l'Ajuntament de Sant Cugat de com s'ha de resoldre aquest problema.
Si vostè fos membre del futur govern de la Generalitat, què faria?
Haurem de veure quants compromisos hi ha, també, perquè no sé, els que hem estat a més en municipi molts anys sabem quantes promeses hi ha hagut en molts temes de salut, d'educació, d'habitatge, de moltes competències que té la Generalitat i que haurem de veure quines es prioritzen ara, perquè està clar que tot de cop no podrà ser tampoc, eh?
No deixem l'àmbit educatiu perquè hem vist els darrers informes PISA i els resultats que donen. Com revertim aquesta situació?
Doncs escoltant els mestres. Escoltant els mestres. Hi ha escoles on s'estan fent les coses molt i molt bé. Llavors, per què no exportem aquest bon fer dels mestres que estan cada dia en les seves escoles fent una bona feina i intentem exportar-ho a les demés escoles? El que no pot ser és que haguem de tenir un informe PISA com el que hem tingut, que és trepidant, vull dir, trepidant, perdoneu, desalentador, veure a quins resultats hem tingut. O a Catalunya érem pioners amb aquests serveis d'educació, i ara estem a la cua d'Espanya, un tema que no ens podem permetre. I més recursos, més escoltar els mestres, més treure'ls la burocràcia de sobre i que es puguin dedicar realment a quina és la seva feina, i recolzar els mestres i no estar com hem estat els darrers anys creant polèmica amb la comunitat educativa.
Està el català en perill?
Aviam, jo no m'atreviria a dir que està en perill, però sí que tenim que fer un consens de país, que és el que s'ha intentat, un consens de país per blindar el català. Jo crec que a nivell social el que hem de fomentar, aquest ús del català, jo crec que els mitjans de comunicació en aquest cas tenen molta feina a fer. Durant molts anys s'havia fet aquesta feina des dels mitjans de comunicació, i hem d'intentar que s'hi sigui, però intentar que s'hi sigui sentint-se tothom bé per parlar el català. Aquestes grans polèmiques que estan havent-hi jo crec que no són bones perquè la ciutadania tingui el català com a la llengua...
A què es refereix?
Doncs que estem criticant o criminalitzant si en alguns sectors no se'ns parla en català. Jo crec que el que hem de fer és animar a fer-ho i no criminalitzar tampoc.
Canvio de qüestió perquè apuntava vostè a l'àmbit de la sanitat. Des de Sant Cugat hi ha hagut una reivindicació històrica, que és l'hospital de referència, compartit amb Rubí i Castellbisbal. La Generalitat ja ha anunciat que es faria un centre de dia que tindria una part d'aquests serveis d'hospital de referència. Creu que és suficient?
Estan fent l'estudi funcional d'aquest hospital. Jo crec que seria massa agosarat, sense veure'l, opinar, perquè opinar sense saber les coses, bueno, no està bé. Pot ser suficient, veurem quines són les qüestions que es podrien fer amb aquest hospital. Tampoc és que sigui un centre de dia únicament per lo que jo tinc entès, sinó que hi haurà certs quiròfanos per unes operacions de cert nivell. El que no hi haurà, a lo millor, doncs, són una quirúrgica molt especialitzada, i per això doncs, tenim
hospitalitzacions.
Tenim l'Hospital de Terrassa, tenim a Motor de Terrassa, també hi ha el Parc Taulí. Vull dir que veiem aquest estudi funcional en què consisteix, quan el puguem veure, i es prendran les decisions que s'hagin de prendre. El que sí que està clar és que a Sant Cugat fa falta que hi hagi aquest hospital. Estem en una mobilització de ciutadania molt gran, de, com deies, de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat, a l'Hospital de Terrassa i a Mútua de Terrassa, el qual dificulta molt sentir-se a prop a la sanitat. Però pensem en una altra cosa. Podem construir un hospital, com sigui, però també necessitem professionals. I el que estem veient darrerament és que s'han construït alguns centres, per exemple, d'atenció primària, on no hi ha un augment de professionals, ni de metges, ni d'infermeres, ni d'administratius, sinó que es porten de d'altres centres d'atenció primària. Això és fent-nos una mica trampes al solitari nosaltres mateixos. El que necessitem és més instal·lacions, però també més professionals.
Perquè quina hauria de ser la gestió, el tipus de gestió d'aquest equipament sanitari que s'està projectant?
Perdona?
Quin hauria de ser el model de gestió? Hauria de ser una gestió assumida pública íntegra? S'hauria de conveniar amb Mútua Terrassa com tenen o amb altres empreses com tenen els CAPs d'aquí de Sant Cugat? Quin model de gestió apliquem?
Val. El sistema de la salut a Catalunya, com bé dius, tenim la sanitat és pública a tot arreu, el que passa que l'executa, doncs tenim consorcis o tenim fundacions o directament per l'Institut Català de Salut. Jo crec que aquesta ha sigut una de les grans coses que hem tingut a Catalunya, que hi hagi una diversitat, perquè això ens ha permès que la salut arribi a molts punts de Catalunya, que si haguérem tingut que fer-ho directament tot des de la gestió pública, ens hauria dificultat molt ser-hi. Com haurà de ser la de l'Hospital de Vicenç Ferrer? Doncs jo ara no ho sé exactament com hauria de ser-ho, però si és una, si ho ha de portar, s'ha de portar amb un consorci, o s'ha de portar des d'una fundació, jo no crec que sigui dolent tampoc. El que sí que hem de fer des de la Generalitat, s'ha de fer, és un control exhaustiu de qui està portant a terme aquesta salut. El que no pot ser és que tu convenís que algú portarà aquesta gestió de la salut i no hi hagi un control exhaustiu de com s'està portant.
No s'està fent ara, aquest control.
Jo crec que falta més control, i falta revisar també aquests convenis que hi ha amb proveïdors de salut. Tenim, segons el proveïdor de salut, té un nivell o un altre de conveni amb el CatSalut, i això marca moltes diferències també, de quina aportació econòmica tens per cada servei que dones, siguis d'un nivell o siguis d'un altre. Falta una revisió integral d'aquests nivells dels diferents proveïdors de salut.
En el cas de Mútua Terrassa, que és el proveïdor aquí a Sant Cugat, creu que està funcionant aquest sistema?
Jo, el sistema de com se li està proveint, aviam, Mútua de Terrassa té un nivell 5 dintre dels nivells que hi ha ara. Vull dir que s'ha de mirar per què hi ha llistes d'espera, que s'ha de mirar concretament com està executant el conveni que tingui amb el CatSalut, doncs segur que s'ha de mirar. Això no vull dir que no ho estiguin fent bé, Mútua de Terrassa. Jo crec que té uns grans professionals i així ho han demostrat durant molt temps. Però falta una revisió de com està tot el sistema de salut.
Però vostè seria partidària, o el seu partit seria partidari, de mantenir aquesta col·laboració en aquest àmbit que parlàvem, de Sant Cugat i els municipis de l'entorn, o de recuperar la gestió completament pública?
Aviam, la gestió completament pública poder no podrà recuperar tota, sobretot si no tens ara... aviam, si un edifici, si un proveïdor de salut ara és el CCT o és Mútua de Terrassa, està clar que la Generalitat no podrà agafar tota l'exercici d'aquesta sanitat pública. Algunes poder sí, no ho sé. Jo ara, concretament aquí, el que està portant a Sant Cugat, sense profunditzar en el tema i veure números i veure totes les possibilitats que hi ha, no t'ho sabria contestar, eh?
També citava...
Bueno, diria una mentida, i tampoc...
No volem mentir.
No volem dir-te una cosa que poder agradarà sentir a molta gent, de dir, doncs sí, és que l'ICS es farà càrrec de la sanitat de Sant Cugat. A veure, això ara és parlar per parlar. Les coses no es prenen decisions d'avui per demà.
També apuntava vostè a les residències de la gent gran. És una altra de les reivindicacions del municipi, la segona residència pública. Hi ha el sòl reservat per construir-la. És una prioritat pel Partit dels Socialistes?
Pel Partit dels Socialistes, les residències públiques són una prioritat. Caldrà veure, amb el retard que portem i amb els compromisos que durant els darrers 10 anys ha pres la Generalitat de Construcció de Residència Pública, quantes es podran abordar. Però l'entretant, que nosaltres diem, és concerta places públiques amb centres privats o amb centres concertats. Mireu, l'administració no podrà construir tantes coses per ells mateixos, però hi ha privats que estan fent-ho concert a les places. I això és una de les queixes i reivindicacions que hem fet durant aquests 3 anys des de l'oposició a la Generalitat, la concertació de places públiques en centres privats. I poder a Sant Cugat seria el primer que s'ha de fer, veure quantes places es poden concertar i llavors programar si és necessària la segona residència pública o no. També us vaig a dir, hi ha ciutats que no en tenen ni una de residència pública, però bueno, però si n'hi han de privades, mirem que aquella ciutadania que no pot pagar una residència privada, que és la majoria, o sigui, aviam, qui pot, quanta ciutadania té la capacitat quan arribes, ets gran, i quan arribes amb la teva pensió a tenir que, perquè no pots estar a casa, anar a una residència, hi ha poquíssima gent que es pugui amb la seva pensió pagar una residència privada. Aquí és on hem d'estar concertant aquestes places i ajudant a la nostra gent gran, que per les seves circumstàncies ja no pot quedar-se a casa, que és un tema que també és primordial. Com fem que molta gent gran pugui quedar-se a casa seva, que realment és on pot estar mentre es pugui, amb uns serveis que li permetin estar amb comoditat a casa seva i no tinguin que anar a una residència.
I tanquem ja la recta final d'aquesta entrevista, d'aquest repàs que estàvem fent amb les qüestions més mediambientals. Tot això, i tal com s'intueix el seu programa electoral de compromís, no?, amb la lluita contra el canvi climàtic o de fer una societat o tenir un aire més net com a ciutadans, com encaixa amb l'ampliació de l'aeroport, que és una altra de les seves propostes?
Aquesta és una disjuntiva la que ens volen posar en el Partit Socialista perquè alguns altres grups polítics els interessa. No té res que veure una qüestió amb l'altra. A veure, l'aeroport del Prat necessita ser ampliat si volem que sigui un hub intercontinental i volem estar en el mapa dels aeroports amb més comunicacions que hi ha al món. Si no ho fem nosaltres, ho farà un altre d'Europa i nosaltres ens quedarem com sent un Catalunya de segones. Vol dir que l'hem de fer. Estic segura, nosaltres estem segurs de que hi ha una manera de fer-ho que no sigui anar en contra ni dels espais protegits ni del medi ambient. Les tecnologies avancen i estem segurs de que es podrà fer. El que hem de fer és prendre les decisions, perquè, a més, les decisions que prenguem avui no seran una realitat demà. Les coses tenen un procés. I el que hem de fer és ser valents i prendre les decisions. I per l'economia de Catalunya, pel progrés de Catalunya, per nosaltres és imprescindible aquesta ampliació de l'aeroport.
S'han pres les decisions correctes amb la gestió de la sequera, per exemple?
No, absolutament. No. Portem molts anys on no s'han fet inversions. I el que no és de rebut és que ens trobem amb una agència catalana de l'aigua que ara té uns diners que no ha invertit quan no hem estat fent les infraestructures que pertocàvem. I nosaltres, des del Partit Socialista, ho portem advertint des de fa molt temps. Hem fet propostes al Parlament de Catalunya concrets de qüestions que s'han de fer. La nostra diputada que porta el tema, la Sílvia Paneque, ha fet moltes propostes ja fa temps per aquestes inversions. I anem tard. Anem tard, però bé, nosaltres estaríem i hem estat al costat del govern de la Generalitat per poder avançar en aquestes inversions imprescindibles. I hi ha una qüestió, no ens equivoquem, perquè ara hagi pogut una setmana i sembla que sortim d'aquest nivell d'emergència, això no vol dir que el tema de la sequera ja ens en puguem oblidar. És el moment d'estar amb les infraestructures que cal fer i rapidet.
Doncs ara el que és el moment de fer el qüestionari que li fem a tots els entrevistats que passen pel plató de Cugat Mèdia. Està preparada?
Preparadíssima, vinga.
Doncs vinga, si el seu partit tingués poder de decisió en un futur govern de la Generalitat i només pogués decidir una reivindicació per Sant Cugat, quina seria?
Habitatge assequible.
Qui ha de pagar l'escola a la Mirada?
Aquesta m'ho poses difícil, Anna, perquè jo crec que hauria de ser la Generalitat, però nosaltres respectem molt les decisions dels ajuntaments.
Digui'm, en tot cas, el nom d'un polític que no sigui del seu partit que fa una bona feina.
Quan et refereixes a una bona feina, què vols dir?
Una feina com a polític.
Com a polític, jo, amb tot aquest temps que porto de diputada, he tingut relació amb moltíssims polítics d'altres grups, i n'hi ha diversos, no sé, et podria dir que he tingut una molt bona relació amb la Glòria, amb temes d'habitatge, amb la Glòria Feixa de Junts, però amb el Pau Morales d'Esquerra Republicana o amb la Susana Segovia dels Comuns.
I per últim, una línia vermella per al PSC en futurs pactes de govern.
L'extrema dreta. Aquells partits que l'únic que ens estan portant són discursos d'odi i discursos xenòfobs.
Doncs Eva Candela, número 10 del PSC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Anna, per aquesta estona. És la primera vegada que vinc aquí a la ràdio a Sant Cugat, però espero pugueu-vos acompanyar en d'altres ocasions. Moltes gràcies a tu, particularment, perquè ha sigut una entrevista molt agradable. Gràcies, Anna.
Moltes gràcies i a vostès també. Moltíssimes gràcies. Recordin que poden seguir tota l'actualitat local a www.cugat.cat.